Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les escoles públiques de Sant Cugat iniciaran aquest dimarts un tercer trimestre de curs 2024-2025 amb la lluita per combatre la calor a les aules i els patis en el punt de mira. Els darrers cursos han estat gairebé un infern per alumnat i professorat dels centres públics que han notat de ple els efectes de la crisi climàtica i l'augment de les temperatures dins i fora les classes i els menjadors. Enguany, però, l'escenari ha de començar a ser diferent després dels 660.000 euros que l'Ajuntament ha invertit el darrer any i per millorar les instal·lacions de les escoles bressol, les infantil i primària públiques. Als centres estrenen 105 ventiladors de sostre, 13 aparells d'aire condicionat, 9 pèrgoles, una quarantena de nous arbres i 6 veles tensades amb l'objectiu de mitigar els efectes de les altes temperatures. Aquests nous elements són només el principi d'un pla més ambiciós i que continua aquest any amb una nova injecció econòmica de 500.000 euros que serviran per instal·lar una vuitantena de ventiladors més, noves veles als patis i una posta a punt i profunda a les escoles bressol, tricicle i cavall fort. Les roses, els llibres i les entitats ompliran Sant Cugat aquest dimecres per celebrar la Diada de Sant Jordi. La plaça Octavià, el carrer de la Torre i el carrer Major concentrarà un total de 95 paradetes gràcies a la participació de 12 llibreries i editorials, 9 floristeries i 74 entitats i partits polítics. Pel que fa a les activitats programades per a la jornada, destaquen una ballada de sardanes, una cantada de la lira i les actuacions de Diables sense foc i bastoners. I dins d'aquest Sant Jordi també hem de parlar dels llibreters de Sant Cugat, que ho tenen tot preparat. També s'han pensat recomanacions per fer els indecisos. Roger Grífols, del Salvatge, Mont Soler, de Pati de Llibres, Laura Moré, de La Paideia, i Pablo Jiménez, del Celler de Llibres, parlen als micròfons de Ràdio Sant Cugat sobre grans obres que estaran disponibles a les paradetes aquest dimecres. I aquest dimecres també Ràdio Sant Cugat surt al carrer de 10 a 12 del matí. Els micròfons al carrer per celebrar la Diada de Sant Jordi amb una edició especial del magazín. Faves Contades, el programa conduït per Carme Reverte i Alba Triador, estarà carregat de contingut literari, música i bones històries, tot en directe des de la plaça Octavià al 91.5 de la FM. I per acabar us parlem del jugador santcugatenc d'hoquei patins, Carles Domènech, ha finalitzat subcampió d'Europa sub-23 amb la selecció espanyola després de perdre la final a tant de penals davant Portugal. Temps reglamentari que acabava en 4-4 en els penals, els portuguesos més efectius per 2-1. Ja saben que la informació continua a les xarxes socials i als diferents butlletins de Ràdio Sant Cugat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Continguts en xarxa.
So can stay on my own. Little birdie had flown, left the number of the telephone. I walked right out on the street, spilling a hole in my jeans, a piece of paper with a message on. Should I call her up or should I tell her? I think I'll call her up, then we can rip it up. What's a lonely boy to do? She looks so fine. How silly can you get?
Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó en què hem obert, How Silly Can You Get, no la cantava un cantant professional, la cantava un actor que va treballar a aquesta faceta només circumstancialment. Estic parlant de l'actor Val Kilmer, que ens ha deixat fa molt poc, concretament l'1 d'abril passat, a 65 anys. Avui dia morir a 65 anys, com sabeu, és morir jove. N'hi ha prou que pensem en actors molt més grans que continuen encara en actiu, com ara Clint Eastwood, amb 94 anys, Michael Caine, en té 91, Judi Dench, en té 90, Robert Redford i Vanessa Redgrave, en tenen 88, Anthony Hopkins, Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Jane Fonda i Jack Nicholson, en tenen 87. Bé, la vida s'ha allargat molt. Val Kilmer no va tenir aquesta sort. Kilmer era californià, havia nascut a Los Angeles el 1959 i al llarg de la seva carrera va rodar gairebé 80 pel·lícules. Per ser exactes, en va rodar 78. Amb la sort que bona part de les que va fer entre els anys 80 i 90 van funcionar molt bé de públic i van recaptar un bon grapat de milions. Val Kilmer tenia un element a favor, que era el seu físic. Era molt atractiu i això, quan era jove, li donava molta visibilitat, fins al punt que, a diferència de la majoria d'actors que comencen fent papers molt petits, alguns sense ni tan sols apareixen als crèdits, Val Kilmer va irrompre en el cinema fent de protagonista. I, a més, ho va fer cantant el film Top Secret, on encarnava un cantant de rock and roll que, a l'època de la Guerra Freda, viatja a Alemanya de l'Est, enemiga de la música occidental, i, malgrat les peripècies polítiques que passa, torna boges a les noies quan canta justament la cançó que ara sentíem. Una altra cançó, una altra de les cançons que Val Kilmer canta en el mateix film, i en aquest cas li canta directament a una noia sola, és un tema clàssic del repertori d'Elvis Presley. Are you lonesome tonight?
Are you lonesome tonight? Is your kitchen a sight? Is your wardrobe all run down and bare? Is your lipstick all smeared? Are your stockings not sheer? Do they make your legs show all your hair? Do the tears on your pillow roll down as you turn? Do they short out the blanket and make the sheets burn? Is your heart filled with pain? Will you come back again? Shop at Macy's and love me tonight.
Are You Lonesome Tonight, en la veu de Val Kilmer a la seva primera pel·lícula com a actor, Top Secret. Era el 1984 i Kilmer tenia 25 anys. De tota manera, Kilmer no va aparèixer com un bolet en el cinema. Ell ja tenia formació teatral anterior. De fet, els productors de Top Secret el van escollir després d'haver-lo vist actuar en l'obra Slap Boys, al teatre, al costat de Sean Penn i Kevin Bacon. En teatre, Val Kilmer va fer obres de Shakespeare com Enric IV i Hamlet. Hamlet feia precisament de Hamlet. També va fer en teatre Llàstima que sigui una puta, de John Ford, el dramaturg anglès, eh? No el John Ford, director de cinema. El musical Els Deu Manaments, segons el llibret de Patrick Leonard i Mary Beth Derry. També va fer una versió teatral del Carter sempre truca dues vegades, segons la novel·la de James M. Cain, portada al cinema, com sabeu, en diferents versions, però que, bé, es presta molt al teatre, ja que la major part de la història transcorre en interiors. O també va fer en teatre Ciutadà Twain, sobre l'escriptor Mark Twain. Però bé, tornant al cinema, una altra pel·lícula en què Val Kilmer va cantar va ser At the Doors, dirigida per Oliver Stone. Aquí Kilmer tenia 32 anys i encarnava Jim Morrison, el líder dels Doors, que, com sabem, és un dels il·lustres morts que integren l'anomenat Club dels 27, un club de socis, tots vinculats a la música i morts a l'edat de 27 anys, com, per exemple, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Aquesta és l'escena del film The Doors en què Val Kilmer canta una de les grans cançons del grup, Light My Fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire. China we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Try to set the night on fire. Light My Fire dels Doors, cantada no per Jim Morrison, sinó per Val Kilmer. Per aconseguir aquest paper impressionant l'Oliver Stone, Kilmer es va prendre de memòria un munt de cançons dels Doors i li va enviar un vídeo. En principi, Stone, quan el va veure i el va escoltar, no va quedar gaire impressionat. Però quan va fer venir Kilmer a gravar cançons a l'estudi, l'opinió d'Oliver Stone va canviar. Kilmer tenia tantes ganes de fer el paper de Jim Morrison que es vestia com ell i sovintejava els mateixos llocs que ell. I la veritat és que cantant limitava molt bé. Tant que els altres membres dels Doors van dir que els costava força distingir quina era la veu de Kilmer i quina era la veu de Jim Morrison. Pel que fa a altres pel·lícules, en rodava una darrere l'altra. Top Gun amb Tom Cruise, Extremadament perillós amb Kim Basinger, Batman Forever amb Nicole Kidman, Head amb Robert De Niro i Al Pacino, L'illa del doctor Moreau amb Marlon Brando o Alexandra amb Colin Farrell. Aquí Farrell feia d'Alexandra el Gran i Kilmer feia del seu pare, Felip II de Macedònia. Aquest no va ser l'únic personatge real que va interpretar Kilmer. A part de Felip II de Macedònia i de Jim Morrison, també va fer, o va ser, Billy the Kid, segons un text de Gore Vidal. Elvis Presley va fer d'Elvis Presley a Amor a boca de canó. Va fer de Moisès als Deu Manaments. Va fer del pintor holandès Willem de Kooning a Pollock. Va interpretar l'escriptor Mark Twain a Ciutadà Twain. I el xèrif Wyatt Earp a La venjança de Wyatt Earp. O el dentista alcohòlic Doc Holliday a Tombstone. Doc Holliday era amic de Wyatt Earp i van participar tots dos en el famós duel de Loc Corral del 26 d'octubre del 1881. En el terreny personal, Val Kilmer va estar casat 8 anys amb l'actriu Joan Whaley, que va conèixer en el rodatge de Willow. I a Hollywood era molt conegut pel seu mal caràcter. El director Joel Schumacher va dir Val Kilmer és un individu infantil i impossible. I el director John Frankenheimer va dir que va dir el mateix. No m'agrada Val Kilmer, no m'agrada la seva ètica de treball i no vull treballar amb ell mai més. El 2014, quan tenia 55 anys, es va quedar sense veu. El 2015 li van detectar un tumor que ell va negar, va dir que no en tenia, i 2 anys després, el 2017, contradient-se, va dir que havia superat el càncer de gola. Aquest càncer, però, li va comportar una traqueotomia i li van aplicar una caixa de veu elèctrica i així és com parlava. Però l'1 d'abril passat va morir d'una pneumònia a Los Angeles, a la ciutat on havia nascut, a l'edat de 65 anys. No tothom tenia mala opinió d'ell, però Francis Ford Coppola va dir: era una persona meravellosa en qui va ser un plaer treballar. El recordaré sempre. Doncs bé, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Roc Casas a les vies de so, l'escoltarem cantant una de les cançons de Top Secret. Top Secret, la seva primera pel·lícula. La cançó es diu Spend This Night With Me, passa aquesta nit amb mi. I aquí Val Kilmer tenia tota la veu dels seus 25 anys. Fins la setmana vinent, amics.
I can't believe it's true that I just met a girl like you. Each night I'm all alone, my heart's an empty home. To see you standing there would be my only prayer. If you could ever know how much I need you so, come make my dreams come true. I'll give my love to you, baby, please.
Baby, please, baby, please.
Spend this night with me. I pray there'll come a day when by my side you'll stay, and you will always be a love that's true to me. You set my heart on fire, it's burning with desire. Your touch, your lips, your soul, you make me lose control. Baby, please,
baby, please, baby, please,
spend this night with me. I can't believe it's true, I met a girl like you. In heaven we would be. If you would spend the night with me.
If you would spend this night with me.
Darling, I'm here to say, I pray there'll come a day when by my side you'll stay. You will always be the love that's true to me. You set my heart on fire, it's burning with desire. Your touch, your lips, your soul, you make me lose control, baby.
Continguts en xarxa.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Acompanya un exemple de superació i passió per l'esport. Parlem de Marc Gibert, atleta amb discapacitat visual del Club Muntanyenc Sant Cugat, que competeix al més alt nivell gràcies a l'esforç, la constància i el treball en equip. Al seu costat sempre hi són els seus guies, també membres del club amb qui ha aconseguit grans fites. Ens explicarà com viu l'atletisme, com s'entrena i quins són els seus pròxims reptes. Què tal, Marc? Com estàs? Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Escolta, Marc, perquè la gent et conegui una mica, tu no ets una persona que nasqués amb incapacitat visual. De fet, vas néixer eres una persona vident.
Correcte.
Però als 22 anys vas començar a perdre visió. Explica'ns una mica quina és la teva història, Marc.
Bueno, jo estic diagnosticat als 22 anys, el 1996, i aquesta diagnosi ve arrel d'una cirurgia de correcció de miopia. Jo parlo amb el meu oftalmòleg, li dic que quan miro un objecte no el veig, en canvi, en el meu camp visual el puc veure. I diu, ostres, que raro. Van fer unes proves, i arrel d'aquestes proves em van diagnosticar, i em van preguntar si de petit tenia alguna problemàtica visual que recordés. I sí recordo que al vespre, quan els amics sortien a córrer pel parc o al bosc, a mi em costava una miqueta bellugar-me de nit. I la visió nocturna és un dels primers elements que ajuden a diagnosticar una retinosi pigmentària, que és la meva patologia.
Mm-hmm. I com vas portar personalment a aquesta... Com ho vas afrontar?
Bueno, amb la diagnosi als 22 anys ho vaig afrontar bé perquè no m'estava condicionant la meva vida. Jo feia una vida completament normal. Sí que és veritat que després de la cirurgia de correcció de miopia vaig començar a tenir problemes de visió nocturna, però més per reflexes a la llum que per impossibilitat de conduir. Em va començar a condicionar, però no va ser fins bastant més endavant que la meva vida es va començar a transformar perquè vaig començar el procés degeneratiu de veritat, amb una pèrdua gradual del camp visual i amb un deteriorament també de l'agudesa visual.
I quan descobreixes l'atletisme, Marc?
Bueno, doncs, per feina vaig anar a viure uns anys amb la meva família a La Rioja, i a La Rioja vaig coincidir amb un company que era triatleta, que estava preparant un Ironman, i que ell sortia a córrer cada migdia. Aleshores, vaig sentir curiositat per el córrer, vaig començar a sortir a entrenar una miqueta, però no va ser fins que vaig vindre a Sant Cugat, en l'any 2019, que vaig conèixer una persona bastant més gran que jo, que havia estat corrent sempre maratons de jove i que era un aficionat apassionat per la llarga distància, que em va començar a posar, doncs, el que dic sempre, el cuc de la llarga distància.
Però havia sigut una persona esportista, tu, Marc? O sigui, havies fet esport d'abans?
Havia jugat a hoquei sobre herba, havia jugat a tennis, era bastant futbolero, m'agradava molt el futbol, però mai havia tingut cap interès per al córrer, mai. I el va despertar aquest interès, aquest primer tast a La Rioja, que després vaig continuar corrent, però sempre en distàncies molt més curtes. L'única carrera popular que vaig fer a La Rioja va ser una carrera de 10 quilòmetres i no vaig fer cap altra carrera fins que vaig tornar a Sant Cugat el 19. I no va ser fins aleshores que em vaig aficionar i apassionar per l'esport.
Escolta, i és veritat això que diuen, que corre enganxa?
Jo haig de dir que sí. Jo estic absolutament enganxat, i la gent que conec jo de diferents franges d'edat, perquè tinc guies molt jovenets i tinc guies de persones bastant més grans, que tothom que comença no es pot desenganxar. És, bueno, suposo que és la dopamina i tota la creació hormonal que genera el córrer, que et deixa realment una sensació de satisfacció quan acabes de córrer, que és increïble.
Clar, clar. Què has trobat en el córrer que no trobaves, per exemple, amb l'hoquei?
Bueno, potser... Jo sóc una persona bastant competitiva. Aleshores, potser en l'hoquei no vaig trobar la manera de destacar o no vaig destacar. En el córrer, potser gràcies a la meva discapacitat, tinc la possibilitat de destacar entre les persones que tenim la discapacitat visual, i el fet de poder-me superar, el fet de poder quedar en un podi, el fet de poder guanyar, el fet de poder millorar les marques, el sentir l'escalf de la gent que m'està guiant i que m'està portant fins a la meta, doncs em fa voler cada cop més i anar més ràpid i donar més de mi.
Parla'ns una mica del teu guia, perquè com es diu? Per sempre diem és el teu guia, però és el...
Bueno, la veritat és que tinc diversos guies. Sí, tinc diversos guies, i depenent de la distància, de l'objectiu de temps i de la disponibilitat, doncs corro amb algú o altre, no? Hi ha dues persones dintre el Club Muntanyenc que m'han acompanyat en curses, l'Oriol Martínez i el Richard, i el Richard Browning, i aquestes dues persones són les que m'han acompanyat en curses per aquí, per Barcelona, principalment, l'Oriol també a València, la Marató de València i la Mitja Marató de València. I després tinc altres guies. Tinc el Pablo, que em va acompanyar ara recentment a la Mitja Marató de Barcelona, que vaig guanyar. El Richard va ser qui em va acompanyar l'any passat a la Marató de Barcelona, que vaig guanyar. I la de Boston, per exemple, això també és interessant. Quan corro a vegades curses internacionals, hi ha organismes, hi ha organitzacions en destí que et proveeixen la figura del guia, perquè no sempre és fàcil viatjar acompanyat d'un guia. I en el cas de Boston va ser l'organització que em va proveir d'un guia que m'acompanyés als 42 quilòmetres.
Quan vols fer una cursa, la prepares només o amb el Pablo, o amb l'Oriol, o amb el Richard? O si, per exemple, una cursa o una marató l'has preparat, per exemple, amb el Pablo, però després, pel que sigui, el Pablo no pot anar-hi, la podries fer amb el Richard?
Sí.
O l'ideal seria fer aquella cursa amb la persona... O sigui, quan tu et poses una meta, ja l'entrenes amb aquell guia? O...
Normalment, quan em fixo una meta i hi ha una marató a l'horitzó o una mitja marató a l'horitzó, defineixo o definim amb el guia que la farem junts. Hi ha un compromís de les dues parts, de correrem junts la marató o la mitja marató, i el que fem és, en el lapse de temps entre el present i el futur, on es fa la carrera, dibuixem una miqueta un pla on coincidirem per entrenar plegats. No podem sempre entrenar plegats perquè el running és un esport que exigeix molts dies d'entrenament a la setmana. Jo corro entre 4 i 6 dies a la setmana amb diferents franges horàries i diferents tipus d'entrenament i no tots dos tenim el mateix entrenament. Ell, per exemple, ara viatjaré, el meu nou repte és la Marató de Londres el 27 d'abril i viatjo amb el Julio i amb un noi que es diu Christian. Llavors, amb el Julio he fet alguns entrenaments, o estem fent alguns entrenaments, hem corre el 10K de Barcelona de la Mercè, hem fet la mitja marató de Sant Cugat plegats, i hem fet ara la mitja marató de Granollers plegats. Per tant, ja estem fent carrera junts per conèixer-nos en ritme de carrera, en ritme de cursa, estem fent alguns entrenaments per coincidir en la tipologia d'entrenament, però faig també entrenament sol a la pista d'atletisme d'aquí de la Guinardera a Sant Cugat i faig també entrenaments amb gent de l'equip a les tardes a la pista d'atletisme. Per tant, tinc vària gent que m'ajuda, però és molt important que en moments determinats de la preparació coincideixis amb el guia.
Marc, perquè explica'ns una mica, perquè ho entenguem millor, com és córrer amb un guia. Parlaves de la sincronització de la gambada, del canvi de braç, però perquè ho entenguin els oients, quan es dona allò que en diuen el pistoletazo de salida, què fas amb el teu guia?
Bueno, nosaltres podem sortir o d'un calaix, diguem, preferencial. L'organització moltes vegades ens permet sortir del primer calaix, juntament amb els corredors èlit, i això ens permet sortir en un àmbit menys carregat d'atletes. Sortim on sortim, al final és pistola de sortida, comencem a córrer i en les primeres passes ja adaptem la gambada l'un a l'altre. Llavors, meva cama esquerra ha de coincidir amb la seva cama dreta i el meu braç ha d'anar cap endavant o cap enrere igual que el seu. Per tant, hem d'anar com si fóssim dos peces molt, molt sincronitzades, com un engranatge molt sincronitzat. Llavors, sempre correm a la mateixa cadència, sempre. En el moment que la nostra cadència varia per fatiga, ell o jo hem de donar una passeta addicional per tornar a portar la mateixa cadència, el mateix pas, perquè, si no, el més important, que és la mà i la corda, van desincronitzades, i és molt important que vagin cap al mateix sentit.
I imagino que la línia de meta no pot anar ni per davant el guia. Heu d'anar a l'hora.
En curses oficials, diguem, que formen part del circuit internacional d'atletisme, com la Marató de Boston, les regles són molt exigents. En general, les maratons de les majors segueixen la mateixa, diguem, reglamentació que el circuit internacional d'atletisme, i és molt important que l'atleta que és guia mai vagi per davant del discapacitat visual, és a dir, no pot anar tibant mai de l'atleta discapacitat. Hem d'anar o bé en paral·lel o bé per darrere d'anar el guia. Per tant, quan passes la línia de meta, o en tot cas durant tota la cursa, no et pots deixar anar, ni pot creuar el guia per davant de l'atleta discapacitat la línia de meta.
Jo tinc una curiositat, un xafardeig, Marc.
Sí.
Quan, ara que parlaves del començar a córrer, de la gambada, els primers quilòmetres, quan les forces comencen a decaure, us animeu d'alguna manera o ets d'aquells corredors que va tan concentrat que ni parla amb el guia o és que no es pot parlar amb el guia? Us doneu alguna frase d'ànims? Vinga, Marc, vinga, Pablo, vinga, sí. Què?
Oriol, vinga, Richard. Doncs la veritat és que Sí que ens anem parlant, ens parlem molt. És veritat que quan les forces comencen a minvar, parlar és utilitzar oxigen, és utilitzar recursos.
Està permès, doncs, eh?
Sí, 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 ens podem parlar i, de fet, és molt important que el guia et vagi comunicant com vas a nivell de ritme, et pregunti com et sents, jo li pregunto al meu guia també com es troba, si està bé anímicament, si està fort, si podem seguir, si podem pujar i augmentar el ritme. Per tant, és molt important la comunicació. Sí que és veritat que la legislació o la reglamentació no permet que hi hagi una comunicació de ritmes ni que el guia fixi un ritme que obligui l'atleta discapacitat a anar a un ritme concret. Per tant, ha de seguir el guia, al final, les necessitats del discapacitat visual, de l'atleta amb discapacitat. Però sí que és molt important que seguim. Jo porto normalment, el meu rellotge està connectat a uns auriculars i em va dient al meu rellotge els ritmes als que vaig. Si vaig a 4.30, 4.20, 4.15, i la meva freqüència cardíaca també, si està disparada, si està per sobre de nivells de X de fatiga. Per tant, jo em conec bé el meu cos, jo conec bé les necessitats a nivell de ritmes i definim molt bé abans de la cursa quins són els ritmes objectiu. Després hi ha un tema molt important, que és l'arribada. Ell veu amb temps suficient els cartells que avisen dels avituallaments, dels moments on venen avituallament d'aigua, avituallament de gels energètics, avituallament de menjar, i ell m'avisa, necessites aigua, necessites gel, i ell fa, normalment s'apropa, ens apropem a l'avituallament, avisem de que som atleta guia amb discapacitat visual, perquè a vegades les ampolles te les donen obertes o et donen aigua en un got. Llavors, nosaltres a vegades podem demanar, no totes les curses ho permeten, però podem demanar que l'ampolla ens la donin amb tap i que on ens han de donar un got ens puguin donar una ampolla, per exemple, perquè a mi m'és molt més senzill beure d'ampolla que beure de got, perquè s'ha de fer un pas de vas de mà a mà. A vegades guardem l'ampolla amb el tap per si necessitem hidratació metres més endavant, però és tot una història pensar que has d'anar ajudant a la persona que està al teu costat, no?, en el cas del guia.
T'anava a preguntar que qui s'adapta aquí, no? Si tu el guia o el guia tu, però veig pel que m'expliques...
El guia a nosaltres. Sempre. El guia sempre s'adapta. El guia és el que més pateix. Per això és molt important que les característiques físiques atlètiques del guia siguin superiors a les del discapacitat visual, perquè ells, a nivell d'exigència física, el fet de tenir-te que avisar que hi ha un pas de... Per exemple, aquí a Barcelona hi ha passos de vies, de tren, de tram... I quan passes passos de via t'ha d'informar que hi ha un pas de via. Quan hi ha clavegueram, el corredor guia et pot apartar del clavegueram o de les irregularitats del terreny, però també et parla molt. Ara girarem a la dreta en 100 metres, ara girarem a l'esquerra en 250 metres o en 50 metres. Ara ve molta gent, ara avançarem per la dreta. Doncs ella ha de parlar també, ha d'avisar la gent que té a davant de que és atleta guia amb atleta amb discapacitat. Avisem perquè ens deixin passar. És molt important també que fem visible la nostra corda perquè no ens avanci ningú pel mig, tampoc. És a dir, que hi ha gent que, quan hi ha molt grup apelotonat i molt agrupat, mira de passar pel mig teu i llavors avisem que anem amb corda. Per tant, ell necessita molta més dedicació física que nosaltres.
Marc, quin creus que seria el repte o els principals reptes que has hagut de superar pel fet de ser un atleta amb discapacitat visual?
Els reptes principals estan en l'entrenament. És a dir, el fet de poder trobar un lloc on entrenar doncs que tingui unes característiques que ens permeti entrenar amb una miqueta d'autonomia. Jo tinc una mica de resta visual, per tant, jo a les pistes d'atletisme de la Guinardera puc seguir les línies de la pista d'atletisme. Tenim la sort de que en algunes franges horàries no hi ha corredors, no hi ha gaires corredors a les pistes d'atletisme, ni hi ha molta gent entrenant al centre de la pista, al camp de rugbi. Per tant, evito que hi hagi molta gent passant-la o traspassant la pista que jo no veuria i que igual podria tenir un accident. I després tinc la sort també, al viure a Sant Cugat, que tinc prop de casa algunes zones on hi ha molt poc tràfic, on puc mirar de sortir a córrer amb cura sol i fer alguns entrenos d'algunes rectes, per exemple, per poder entrenar rectes amb velocitat. I després, un dels altres elements que ens ha tocat, diguem, que adaptar-nos o acostumar-nos amb la discapacitat per poder entrenar, és el fet de disposar de guies, no? La flexibilitat horària que nosaltres podem tenir. Jo sóc, des de fa quasi 5 anys, tinc una incapacitat laboral, per tant, no treballo, i el fet de no treballar em dona molta disponibilitat i flexibilitat per poder entrenar en franges horàries on molts dels meus guies no estan disponibles. Per tant, és l'adaptació als horaris de guies quan hem d'entrenar amb guia i el fet de poder entrenar a algun lloc. Aquestes són els dos principals obstacles.
I ja per acabar, Marc, que m'agradaria que acabéssim així la conversa, un consell per a aquelles persones que estiguin com tu en una situació semblant a la teva i no s'atreveixin a donar el pas perquè tenen por de caure o tenen por de fer-se mal en una cursa, perquè creuen que no se'n sortiran. Sí. No sé, un consell que els hi puguis donar.
Bueno, el consell principal és que s'ha de ser valent. Un assumeix riscos sortint a córrer pel seu compte. Jo m'he donat cops contra senyals de tràfic, jo m'he donat cops contra senyals que eren pel carrer, contra pilones que estan al carrer m'he donat cops, he caigut perquè m'he entrebancat amb una cera i no l'he vista. Però, bueno, pensant o esperant que mai et faràs suficient mal com perquè et freni el sortir a córrer, la recomanació és començar a fer esport. Pot ser córrer, pot ser anar al gimnàs, pot ser fer bicicleta estàtica, però l'esport és el que a mi m'ha permès, doncs, diguem que compartir temps amb molta gent, perquè m'ha permès la socialització, que és un dels elements que més ens frenen quan comences a tenir una discapacitat, que és més difícil de portar a nivell de mobilitat i a nivell d'autonomia, el fet de poder socialitzar. Segon, el mantindre el teu cos i el teu cap ocupat a nivell físic i a nivell de frescor. I els diria que s'atreveixin a fer-ho, que s'atreveixin a sortir, que busquin gent que els acompanyin al seu entorn en l'aventura de sortir a córrer. Jo els dilluns per les tardes vaig a córrer amb un grup de gent amb discapacitat visual a Barcelona, amb la ONCE, és un grup organitzat per la ONCE a les tardes, sortim des de Plaça Espanya i correm 10 quilòmetres, fem 5 quilòmetres fins al castell de Montjuïc i baixem, en total fem 10 quilòmetres cada dilluns a la tarda, i és un grup increïble, on hi ha doncs, normalment entre 8 i 14 persones amb discapacitat visual, tants guies o més, moltes vegades hi ha molts més guies, o sigui que és un grup molt numerós de gent que comparteix la seva discapacitat, la seva afició per l'esport i el running, i la solidaritat d'aquest grup de persones que donen el seu temps perquè altres puguem sortir a córrer.
Doncs Marc, amb aquest consell, que no es quedin a casa, que fagin, que surtin, que facin esport. Deixem la conversa aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort per aquest nou repte que tens a Londres, eh?
Gràcies.
I ens vindràs a explicar-ho.
M'encantaria.
El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Quan plora el cor, quan plora el cor. del que toquen els teus ulls, del que senten els meus dits. Ho van tornant els ocells i ho van fent tot menys trist. Primavera, torna a mi, treu-me la buidor de dins. Deixa que t'agafi el vent. Deixa que t'agafi el vent. Deixa que t'agafi fort quan plora el cor. Quan plora el cor. Quan plora. Segons, no pateixis més, tot anirà bé. No et descuidis mai tots aquells moments. I en un prat de flors s'escapa l'amor que creix amb els anys i es desfan segons. No pateixis més, tot anirà bé. No et descuidis mai tots aquells moments. I deixa que t'agafi, deixa que t'agafi, deixa que t'agafi, deixa que t'agafi el vent.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar. Para hacerme ver, empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error. Alguien que... acabo de llegar. Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar. Thank you.
like a lazy flowing river, surrounding castles in the sky. And the crowd is growing bigger, listening for the herald sound. And I got to go wild to the music. Go wild to the music. Go wild to the music. Go
la mà que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguarlent del copsador distret. Dóna'm la mà, dóna'm la mà, dóna'm la mà. Les gavines sota el sol que llum ens portaran la cenebro camara a l'amor tota cosa prop del mar. I jo aleshores besaré ta galta i la besada ens durà el joc de
mariposa, me perdí en tu boca y un atardecer me quedé deshilachando en aquel remanso todo mi querer.
Por un puñado de dolores me embarqué en amores, dime quién es quién antes de perder el tiempo, porque en cada intento quiero me rehén.
En el arco anda la flecha errante apuntando a la diana de nuevo. Te veré cuando yo quiera para parar un tren, aspira
dame los besos, te guardo más de 100 y olvídate de aquellos días en la Serena. Te veré cuando yo quiera para parar un tren, aspírame los besos, te guardo más de 100 y olvídate de aquellos días en la Serena.
Improvisado, un sorbo y un calo, una insensatez. Hubo un giro fortuito, algo nunca visto, un desinterés.
Aquel azar que nunca acierta, voy que se divierta por donde yo esté, enviándome señales, puntos cardinales que se vean bien. Apuntando a la vía de nuevo. Te veré cuando yo quiera para parar un tren. Aspírame los besos, te guardo más de 100 y olvídate de aquellos días en la Serena. Te veré cuando yo quiera para parar un tren. Aspírame los besos, te guardo más de 100 y olvídate de aquellos días en la Serena.
Escoltades, segueix-nos al 91.5 FM a Cugat.cat i als vostres dispositius amb Alexa.